village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Ja t'has acabat les dues safates?
Només una.
Botero, bon
només
dia.
Una, no puc parlar més.
És increïble.
Sí, hi ha espais que no mengen tanta fruita.
Increïble, la imatge.
Ja, espera, que arriben reforços.
No, és
igual. És això?
Això són coses que porta el Toni García, també. Hola, Toni,
però això té una pinta...
No, té una pinta de...
Mira, que tens el micro tancat.
El meu amic de Demasié ens ha portat uns pastissos.
Ah, molt bé, val, perfecte.
Però això són pastissos?
Però ara no tocava això. Bueno, hola, Santi Jiménez, bon dia, eh?
Bon dia.
Bon dia, sí. Bon dia. Bon dia, bon dia, bon dia o Rocha.
Bueno,
el mòbil.
La millor.
Ens va agradar molt el tema del mòbil.
És que és una escena meravellosa d'Espanya, molt canyí.
Aquesta, bueno, per la gent que no ho ha sentit a l'informatiu, com ha explicat o no ho va veure ahir, el que ha de ser president de la Federació Espanyola, després de ser imputat, va sortir davant dels periodistes i per intentar evitar-los va posar-se el telèfon a l'orella fent veure que parlava algú i mentre passava just per davant el van trucar.
I aquí es va donar com un susto, a més a més. Però, si tens el telèfon a l'orella i et sona, vas molt.
A veure, tenim el document, mira. A veure.
Senyor Rocha, estamos en directo en Arrojo Vivo.
En Arrojo Vivo.
¿Qué es exactamente lo que no has sabido explicar a la policía?
Dime. Claro.
¡Pat!
¡Hostia!
Gran moment, de veritat, claro. M'encanta. Va, 5 minuts i les 11, no parlarem de la Federació Espanyola de Futbol avui?
Però, claro.
No.
No.
Però sí que parlarem dels llibres.
Ah, sí, és veritat.
Per cert, he tingut una sèrie de missatges de gent en les últimes hores. Mm? Diem-me si faríeu un execrable. Bueno, dos m'han dit aquesta setmana, per ara us ho dic. Aquesta setmana tornem a sortejar dos llibres dels execrables, dels nous, més execrables que mai. Què heu de fer per aconseguir-lo? Ara hi haurà gent, el retuit o no sé què. No, trucar.
A trucar.
902-4777. 902-4777. Els primers dos que truquin s'emporten el llibre dels il·lustres exagrables, més exagrables que mai.
Truca, mama.
Ja em sembla que ja està repartit. Bueno, estem en ello. Deia...
Què deies? Què t'havien proposat?
Bueno, m'ha arribat aquesta setmana que sigui O.J. Simpson, per una banda...
Està en procés, la setmana que ve.
Però bueno...
És que va morir dijous.
Va passar pel tot costa, t'ho van a Catalunya Ràdio, no? Van demanar allà que...
No m'han dit res, no. Són uns inútils. No. Però jo deia, però no parlarem de O.J. Simpson? I ahir, clar, van trucar al Garriga, una zona seriosa, i ja la cosa, però si no és per mi, que estic
foc allà... A tot arreu, això en general et passa, no? Si no fos per
mi. És molt difícil ser jo, eh?
És que el Garriga és fill de llibretera i això val molt, eh?
I l'altre, que Cavalli. Sí. Hem preguntat si Cavalli tenia coses, però...
L'havíem començat a... Sí, no teníem el radar, eh? Però ara que ha mort, i ens hem adonat que el tio ha mort als 83 anys i que tenia un fill d'un any...
Sí, això ja...
Això, sí, clar, el seu últim fill...
Pinta que s'acaba,
Tenia 6 fills de 3 matrimonis, l'últim, el fill té un any, i ell té 83.
Tots els elements, sobre la taula, de moment...
Ella tenia ara tenia 30 i pico.
L'amago...
Sí, per tant, això és que vol dir que ell tenia, com diria Ortega Cano... Què? Semen fuerte.
No, home, prou, per favor. Bueno,
és més,
cas...
semen de cavall.
Prou. Inacceptable.
Bueno,
en tot cas...
Farem...
O.J. Simpson i Cavalli...
No, O.J. Simpson ja podeu... Ja,
ah, sí?
El drama que ve, sí.
El treu fet per saber bé, perquè realment...
Avui no.
Em sabia bastant la sèrie.
Avui no.
I no.
Avui farem un argentí.
Un argentí.
I cal dir... que vaig estar a punt de fer un Montgomery.
Ah, sí?
Sí, perquè el nou amic aquest d'Elon Musk, el Javier Milei...
Home, si ara es troben i es fan unes fotos...
Sí. Sempre diu que el millor president de la història argentina ha estat Menem.
Però Menem el van fer, home, sí.
I clar, i vaig començar a investigar, i dic, tot això em sona molt, eh?
Però és que de veritat, les investigacions que feu de coses que ja heu investigat és una cosa fascinant.
No, i dic, tot això, hòstia, sí que sé jo de Menem, però si ho sé tot, això que fa gent ja em sona moltíssim. I ho vaig comprovar...
T'has de compte que potser hi ha un patró?
És increïble.
I que amb els noms que comencen amb M. Malcolm, Montgomery, Milley i Menem.
I, per cert, unes entrades per la final d'Algodó no tindràs.
Va, home, no s'ho va reclamar ja, per favor.
No, i a veure...
Bueno, és clar, la setmana que ve el trofeu.
No l'interès. No diré perquè estic on estic.
Va, prou. Vinga, va.
Però és que el que sí que és molt fort és que només vol anar a la final.
Sí, ell no. El seu.
No. Vale. Si no pot ser a la final, un altre qualsevol partit, algun patrocinador que estigui escoltant la secció...
I que tingui accés al vídeo.
Però tu no jugues a pàdel.
Però m'agrada el tennis. Ja no jugo a tennis perquè sóc una persona gran.
No dones, ja.
Ja no dono.
Vale.
Bueno. A veure, no alcança. Del president d'avui, no, i no del Real Club de Tenis Barcelona. Va ser president de l'Argentina, ja sé que penseu, òbviament, amb els presidents argentins es podria iniciar una sèrie feta només per Argentina. Però aquest és el més admirat, de fet, aquest inicia un moviment amb el seu cognom i que té el centre cultural més gran de Llatinoamèrica, el seu nom, de moment, perquè sembla que la Miquel igual li canvia això i fa un altre més gran encara i li canvia el nom pel de Milei. Té una cosa molt important, perquè si m'hem parlat, gent que té places i tal, no sé què.
Sí.
Té un oleoducte, el seu nom.
Boníssim, hola, això,
Tenir un oleoducte,
és
el teu nom.
Bell, eh? Però el nom d'abans era Oleoducto Vaca Muerta. Hem de dir que ha guanyat. Ha guanyat.
Sí. És que el naming són els millors. Té, evidentment també té avingudes, té estàtues i té de tot, no? Però si tens un centre cultural i un oleoducte, que li han canviat Vaca Muerta, antic Oleoducto Vaca Muerta,
bueno,
una persona per la que tot un país va plorar quan va morir, un home que va fer reformar l'educació, la defensa, la cultura, però es va oblidar de reformar-se a si mateix.
No va tenir temps, home.
Sí, que hagués estat bastant necessari. Perquè, amics, avui mirem als ulls un corrupte, un mentider, un home tèrbol. Avui toca Néstor Carlos Kirchner, més conegut com Néstor Kirchner. Escolteu això bé.
En mi casa había una foto de Perón en la cocina.
Ahora adelante.
Partidos y organizados contra Néstor y Cristina. Sí. Yo voy a seguir. La doctrina peronista, porque yo no tengo dudas. Yo voy a seguir. La bandera de Evita, de la cuna hasta la tumba. Peroncho siempre. Nunca me voy a olvidar. Cuando bajaste los cuadros, todo empezó a cambiar. Dijimos no al ALCA. También el FMI, a todos los gorilas y al monopolio Clarín.
Això,
que és aquest, han treballat, això,
La imatge és Cristina amb un balcó,
sí?
I una munió de gent. Imagineu-vos-ho de la Ria de la Gavarra de Bilbao, cantant tots. Això s'ha de cantar mans a dalt, com
sí,
si fos un partit de la selecció argentina. La manita.
S'ha de dir una cosa, que això que diu de baixar els retrats és que quan va entrar Néstor Kirchner, el primer que va fer va ser treure uns retrats de Videla que hi havia encara a la Casa Rosada.
Quina jeta.
El que no sabia és que els militronxos que li diuen allà, la nit anterior, van treure l'original i van posar una reproducció.
Ah, sí?
I se la van quedar. I era un de mentida, sí, sí. Bueno, aquesta cançó, home, òbviament s'ha de cantar amb la malsada, eh?
La malsada, sí, allò, sí, però no com es fa allà.
Home.
O sea, tipo muchacho,
sí.
Animant a Boca... O...
No, és que Argentina és un club de futbol.
Sí. No és un país, és un club de futbol.
La veritat, eh?
Tot que ja veurem que aquest binomi de Néstor i Cristina era més fràgil que la relació Casado-Ayuso, eh? Ja veurem. Néstor Carlos neix a Río Gallegos, que, per sorprenent que sembli, és la desembocadura del riu Gallegos.
Molt bé.
A la província de Santa Cruz, al sud del país, a la Patagònia. El cognom és d'origen suís, en concret d'Interlaken. Interlaken, entre llacs, molt bé. De petit va patir tosferina i això li va produir estrabisme.
Ah.
Li van posar un pegat durant anys, això que et posaven abans, que després es va dir que no funcionava, aquest pagat que posaven nens.
Perquè l'altre ull només treballés amb un ull.
Exacte. Sí. A l'escola li deien Lupin, no Lupin com si fos francès, com si fos conill, sinó perquè tenia els ulls aquests saltons i hi havia un personatge de còmic de la revista Capicua, que no he trobat, on hi havia un personatge que semblava molt. O li deien també Cara con Mango.
Cara con Mango?
Sí, no sé molt bé què vol dir, però mangava molt. Segons el seu biògraf, Gabriel Pandolfo...
Entrar a fer exagrables argentins és trobar-te uns noms meravellosos.
Meravellós. Pandolfo, de concreu.
Pandolfo. Sembla un senyor del poble del sobre del Santi, no? No era bon estudiant, eh? Aquí el senyor Néstor Kirchner no era bon estudiant.
Kirchner, per favor.
Més aviat era un estudiant dolent. Això sí, es va fer president dels sindicats d'estudiants. Apuntava maneres.
Estudia dret, perquè no devia ser tan estudiant tan dolent perquè no va fer periodisme.
No.
Era més o menys bo, eh? I s'apunta al grup peronista FURN, que vol dir, sona l'acrònim de Federació Universitària de la Revolució Nacional.
D'acord.
Allà tampoc t'està gaire. al final de carrera, de la carrera de dret, sí, coneix una noia que es diu Cristina Fernández.
Hombre!
6 mesos i es casen.
Hosti.
Un home apassionat, una relació apassionada. Tan apassionada perquè coincideixen en política, la música del casament, a la música del casament, el ball, va sonar la marxa peronista. Cosa que ja és...
És romàntic, eh?
molt romàntic no és. A veure, s'ha de pensar que en aquella època els membres del FURN, els peronistes, van ser perseguits i fins i tot assassinats. Ell estava en contra de la lluita armada, però hi havia alguns que no tant, i es va allunyar del moviment i es va salvar. Tot i així, és veritat que el van detenir una vegada, així que quan va marxar a Río Gallegos. I allà, a Río Gallegos, comença a treballar d'advocat. Alguna altra vegada seguia tenint problemes amb la policia i tal, el portaven un parell de dies detingut per la seva antiga militància, sortia en algun informe antic i tal. Però a ell no li interessava la política. Sentim, escoltem el que escrivia Pandolfo, el que toca gran home, que el defineix com no era ni un poeta ni un ladrón.
Vegem.
Que és una manera molt argentina de definir algú.
Ni poeta ni ladrón.
Poeta ni ladrón.
Dos extrems.
Era solo un abogado que no servia a la causa de la justícia social. Bueno, aquesta frase tindrà certs matisos al llarg del programa.
Aquest és el biògraf a favor, eh?
Hosti, no.
Entre l'any 77 i el 80, Néstor va comprar 21 propietats. Imagineu, 21 cases.
En 3 anys. Això és un 7 per any, eh?
Però...
Volia ser governador...
Que tenia bon sou, no?
Sí. Ell era un advocat de província.
Sí, aviam. Clar, ell volia ser governador, però abans calia pues, establir-se econòmicament. I a veure, amb una població de 40.000 ciutadans, sí, persones, si et compres 21 cases, vol dir que et va molt bé com a advocat.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Ets el puto amo dels advocats. Eh? En plena dictadura va aconseguir ser el representant del sindicat únic de petrolers de l'Estat. I es va fer apoderat de la empresa pública Yacimientos Carboníferos Fiscales. Aviam, pensem amb el franquisme.
La ICF, aquesta que veieu sempre, la famosa bolera argentina.
Pensem amb el franquisme. És com el representant d'un sindicat únic i apoderat, per exemple, podria ser de Camsa. O sigui, vull dir, molt rebel no seria.
Sí, ell volia entrar en la política. Estem parlant de l'època encara que està acabant-se, bueno, ja la dictadura militar de Videla, 77-80, estem parlant del...
No Vileda, que això que escrius amb una pissarra i se l'esborra,
El Mundial d'Argentina. Videla. El Mundial del 78 Argentina, els desapareguts, en tot aquest... I ell està vivint a una ciutat, repetim, Río Gallegos, de 40.000 persones, on ell té 21 propietats a una ciutat de 40.000 persones. Aleshores, ell s'apunta a un partit polític, el Partit Justicialista. I un dels primers actes va anar a donar suport als militars de la dictadura, això és una acabada de la militar, dona suport als militars de la dictadura per la guerra de les Malvines.
Uh-huh. A veure, tota Argentina donava suport a la guerra de les Malvines.
Però no, a veure, les fotos amb els militars, però és que li van portar problemes després. Ell deia, com tu apuntaves...
Ah, tota Argentina estava...
Les Malvines, los pobres chavales, los chicos de las Malvines i tal. Clar, però... És que ja es va fer les fotos amb els militars colpistes que van portar...
Sí, amb els generals.
A Estracera i tots aquests, que van portar els pobres xavals aquells a lluitar contra els anglesos a les Malvines. I això no el feia cada bé. La dictadura va caure i ella es va presentar a intendent, que seria l'alcalde,
sí,
per finançar la campanya... Clar, si t'ha de finançar la campanya per presentar-se alcalde, una campanya és cara.
Sí.
I no aquí pateix un drama terrible.
Què és?
Es ven dues cases. Ja només li quedaven 19. Va guanyar les eleccions a intendent, a alcalde, i després va ser 3 cops governador de la província. I com si fos Milei va dir, rebo una tragèdia. Ell va dir, recibo una tragèdia. No hay plata para sueldo. No hay nada en la caja, solo pagarés. Bartomeu no havia passat per allà, tampoc, eh? Vull dir, aquesta... Ja podem veure que això d'arribar i dir... Sí. Això és una altra gent, l'herència recibida i tot, sí, això, és una cosa que...
És habitual.
Però la seva província, aleshores, necessitava un refinançament i va rebre 570 milions de dòlars per part de OIPF, empresa de la que ell era apoderat,
sí.
I la meitat, ell, en lloc d'invertir-la en el terreny, la va posar la va invertir a fons estrangers a termini.
Què, eh?
Sí, ell rep... Ell, que és l'apoderat de la petrolera argentina, s'autoconcedeixen al seu país, en la seva regió, un crèdit, un préstec.
De... Ja, ja se suposa que com era intendent ja no era, però bueno, l'empresa que havia tingut...
Sí,
relació,
bueno,
perquè aquí hi havia dues empreses, ICF i YPF, que eren més o menys més grans empreses, i ell havia estat allà apoderat, i ara que era polític, casualment, en un repartiment...
Coses que passen.
Li cau una mica de...
Li posen això. I aleshores, però dius, bueno, ja que te les has donat, faràs escoles, hospitals, carreteres...
No gastes en coses.
Arreglaràs els barris pobres. No,
a plazo fijo.
Se'n va a Wall Street i el posa a plazo fijo.
No, una de les coses que va fer és baixar els sous públics.
Bueno.
Necessites plata.
Us sona, no? També això, tant a la intendència, en aquesta mena d'alcaldia, com al govern provincial, va col·locar a la seva germana. Us sona també? Bueno. És que és igual que Milei!
Bueno, perquè igual era molt talentosa.
Alicia Kirchner, sí. És cert que va fer una mesura que va ajudar molt. Va oferir als metges, que encara fins aquell moment no tenien, una jornada completa, i això va millorar la sanitat, perquè abans podien treballar només no sé quantes hores. I la pobresa va passar a estar només al 8,7% de la població. Durant una temporada va tenir una bona relació amb el president Menem, Menem va donar 3 ports marítims a la província i fons per l'aeroport de Calafate. Però tot es va trencar quan Kirchner es va queixar de que Menem afavoria la Rioja. No parlem de la Rioja d'aquí, sinó una Rioja...
La Rioja, que és més gran que Espanya, gairebé.
Sí.
Que és la província natal de Menem.
I això és la veritat, eh? El Menem es va construir un aeroport a casa seva, a la seva finca.
I ja eren enemics.
Muere el enemigo, lo chotea el confidente y van a grabar tu hecho como el presidente.
Som amb els hip-hops d'això, de veritat.
Mira que anàvem bé.
Ai, sí.
Bueno, aleshores ell acaba sent president. I d'una manera... Però ell arriba president, a la...
Estàs parlant d'Argentina ja, eh?
Sí. Sí. Ell arriba a la presidència de la senyora Kirchner, arriba a la presidència... Però d'una manera estranya, a veure... Estem parlant dels anys, hem passat de la dictadura, després de la Guerra de les Malvines, i ara estem a la crisi dels 2000.
Sí.
Ells li diuen la crisi del 2001.
És la del Corralito?
Nosaltres li diem Corralito, ells li diuen el Cacerolazo.
Ah, el Cacerolazo.
Però és el Corralito. Problemes econòmics i molta revolta social. El 2003 hi ha eleccions i es presenten Kirchner i Menem. Kirchner treu un 22% dels vots i Menem un 23%.
A la primera volta.
Clar, per tant, obliguen a la... Sí, ja sabeu que...
No és suficient.
No és suficient i s'ha d'anar a una segona volta. I Menem no va a la segona volta.
Ah, no es va presentar.
No es va presentar. No es presenta perquè... Per por a perdre, però no ho saben per què. La cosa és que no fa falta fer la segona volta i Néstor Carlos és president amb només un 22% dels vots.
No recordava.
Senyors de Catalunya, aneu-vos-ho aplicant, que això dels 22% més o menys irà per aquí, eh? D'aquí un
mes. El pròxim president no sé si farà més d'un 20, eh?
Fixeu-vos en Kirchner.
La realitat és que la situació econòmica sí que va millorar. Va millorar i una altra vegada va posar la seva germana, com a mínim.
Però aquí et fies més que la teva germana.
Sí, va tenir algunes polèmiques. Una petita va ser canviar el sistema de fixació de l'índex de preus
i
la inflació. I, clar, estaven amb l'oposició a tots els tècnics de l'organisme que s'encarrega de fer aquestes mesures. O el vistiplau, alerta, de la fusió de dos operadors de televisió que va permetre que...
Això també em sembla, de fusionar operadors de televisió, això també em sembla que no és l'únic d'Argentina, eh?
Que va permetre que Clarín controlés el 71% del mercat televisió. 71% és bastant, eh? La relació amb aquest empresari, el de Clarín, no va ser fàcil. Segons Luis Majul, el seu llibre El i ella, es va produir una conversa amb Héctor Magneto.
És que no pot ser, no pot ser, no
Magneto.
Pot ser.
Que sí, ja sembla un dolent de Marvel, no?
Sí, Héctor Magneto.
Magneto era el jefe de Clarín.
Era el propietari, 82% de Clarín.
I de la Patrulla X.
Exacte, imagina't.
Tenia
lo
tot.
Lo de menys era el Clarín.
Que menys era Clarín. Tenia la Patrulla X.
Aquesta és la conversa, Kirchner. Jo te puedo convertir en el hombre más rico de Argentina.
¿Qué le deia això aquí?
Kirchner.
Kirchner a Magneto.
Y a nosotros...
Yo puedo mover aviones con la cabeza.
Y a nosotros no nos para nadie. Podemos gobernar por los próximos 20 años. Magneto, te lo agradezco, Néstor, pero más de 2 bifes no puedo comer. Kirchner, hablemos en serio. Vos tenés que ponerte de nuestro lado. Si lo pasamos a esto por arriba, al suposarse al govern,
sí,
nos quedamos con todo. Aquesta conversa és... Després d'això, el kirchnerisme, com que això en aquesta conversa no va anar bé, va passar a odiar a Clarín i anomenar-lo vergonzante servidor de la oligarquia.
També.
Recordeu la cançó aquella del principi que hem posat quan guanyen aquí?
Sí.
Acabamos con el FMI i el imperio de Clarín.
Correcte.
Vale? Però, Vegent com van fer de debò els diners als Key, als Kitchener.
Els Kitchener.
A veure, perquè van fer... Tenien, va, si comença a comprar 21 pisos, però això no sembla normal. Un advocat de províncies, després...
Poblacions de Catalunya que tenen 40.000 habitants.
Sí, sí.
No. Quants advocats té ja que tenen 21 pisos?
Bueno, segons el llibre El origen, de Mariana Zubich, amiga d'infància de la família, l'origen de la pasta no és com diu Cristina, perquè era una abogada d'èxito. Tot ve a veure amb l'aplicació de la circular 1050 per part del Banco Central de la República Argentina a partir de 1980. A veure, hi havia la hiperinflació. Això, tots heu tingut alguna mica argentí o gent argentina que diuen... Hi ha alguna cosa que tu et compres una cosa i el dia següent és més cara.
No, canviar el preu invadia.
Canviava el preu...
La cua del súper.
Pues, això va per aquí. Hi havia hiperinflació, la hiper... Els comerços i sobretot els bancs que havien de fer préstecs, que es van queixar de que aquests interessos no eren prou pels temps tan difícils que hi havien. I van decidir, aleshores, com estava explicant, que els interessos eren variables i els marcaria l'IPC. És a dir, que si havies comprat alguna cosa per 100 pesos, el 10% anual, només pagaves 10 pesos d'interessos. No. I va semblar molt malament.
Ja. Yeah.
I es va canviar. De cop la gent no podia pagar les dietes perquè es començava... Clar, com els preus canviaven, tu havies comprat una cosa per 100, però al final acabaries pagant 800.
Sí, sí.
Ens hem entenent, eh? I els Kitchener van prendre com a clients... Van perdre com a, prendre com a clients a les botigues de cotxes i electrodomèstics. Dius, tranquilos, que esto no se lo cobro. No, yo os lo cobro. Quan un client, com era el que més passava, deixava de pagar la cosa eventual de la rentadora, de la rentavaixelles o del cotxe que havia adquirit en un d'aquests locals, els Kitchener incautaven aquests productes gairebé immediatament i s'encarregaven de rematar-los.
Hosti.
Sí, eren autèntics usurers que es feien càrrec dels deutes que tenien els les empreses amb els ciutadans. I, a més, això no es fa demanant, per favor, oiga, que no, no. Ho feien de maneres molt violentes i confiscaven els béns a la pobra gent. No cobraven tantes comissiones ni te tocaven tanto los cojones. Són molt bones, això. Daban rentabilidad y aún encima te...
Què és això?
Això és d'un programa d'Antena Aragón, que és una mena de ah, sí? Polònia, que fan cançons aquestes.
Ah, no sabia això.
Sí, sí, és, i una cançó contra els bancs. Bueno, doncs, en aquell moment van agafar com a clients els bancs i a les empreses de préstecs més famoses de la ciutat. Sobretot una anomenada Finsud. Néstor i Cristina es van convertir en els únics...
Atenció, els únics advocats.
Habilitats per al cobrament del deute a Rio Gallegos d'aquestes empreses. Només ells podien reclamar els deutes. A més, Finsud estava, aquestes coses que passen a les dictadures, relacionada amb Luis Faltraco.
No, pot ser. No,
Faltraco.
Atraco.
Faltraco.
Si s'associen amb un tio que es diu Luis Atraco.
Magneto i Faltraco.
Bueno, per favor, va. S'han passat el joc fa 25 anys, aquesta gent. Ostres.
Aquest tio era a l'enllaç amb un grup de militars molt poderosos de la dictadura. I segons Zubich, la realitat és que els K eren testaferros dels militars de la dictadura.
Oh.
I rentaven diners pels militars mitjançant Finsud.
Oh.
Tot maco, eh? Hosti.
No, però això no és tot, eh? La fortuna oficial va passar...
Oficial, eh?
L'oficial, eh? La que tenien declarada va passar, abans del govern de Néstor, la particular de 4 milions de dòlars a 12 milions. Pum-pam!
Pam.
L'auditor comptable... Vinga, home, otro nombre, va. Propritkin, el del acorazado Propritkin.
Propritkin.
Propritkin, Magneto, Atraco, tot. No va. Es va oferir al jutge a ajudar a comprovar si estava tot bé. Tranquilo.
Que... Jo lo miro.
Jo sí. Després que a l'oposició posés una demanda parlamentària, el jutge li diu, gràcies, Propritkin, tira i investiga. I Propritkin què fa? Boicoteja tota l'operació i la tanca als 5 minuts dient que jo no veo nada, no...
Impecable.
Indicis. Segons Propritkin, no el deixaven veure bé els papers, no? Però aleshores apareix un tio amb un nom menys o menys normal, Diego Luciani, el fiscal del govern on encara Cristina era vicepresidenta, abans de Milei, i va tornar a acusar els Kitchener d'estafar a centenars estafar centenars de milions juntament amb l'empresari i amic Lázaro Báez, atenció a aquest home, que pagava gratis les obres dels hotels dels Kirchner.
Els hotels eren seus, no és que et pagui una habitació, no.
No et pagava el minibar. I que va facturar, atenció, si dèiem, estàvem parlant de 4 a 12 milions, i va facturar 2.200 milions al govern en obra pública amb un sobrecost del 20%.
A tope, a tope.
Les empreses de Baez tenien el govern com a únic client.
Hombre!
A veure, a això. No sé també si això us sona una mica.
Sí, sí, sí.
I nosaltres, jo, de Holdo, i la Federació Espanyola, i tot això. I el xicot de Ayuso. Aquest amic només va augmentar el patrimoni en un... El seu patrimoni va augmentar en un 12.000%.
Amb obra pública, no? És el que té, clar. Però... A veure, no em sembla tant, tampoc.
Sí, no. Però a veure.
Què és això? Algú ha de construir.
Sí, home, sí, hem de crear riquesa.
Ara.
Sí,
estem repartint...
Per algun.
Aviam, però robar uns centenars de milions, no pot ser tot. Això gairebé semblaria...
Seria d'aquí, casa.
Anem a quemar Marbella i tal, i ja trobem 4 o 5. A més, no podia faltar pel perfil. Era una mica masclista.
Atenció. Que algún día por
esta fecha... Això és Andy Lucas.
Andy Lucas, sí, senyor. Andy... No us agrada Andy Lucas a RAC1?
No, jo no he dit res. Ah, vale. Davant amb Andy Lucas.
Andy... Moríssims.
Som mai sé quin és quin.
Sí, bueno, tampoc, eh? Aquest... A veure, igual és l'última vegada que el posem.
Sí, sí.
Aquesta cançó ve el cas de la personalitat... Aquesta cançó es diu Celos. Mm. I ve a explicar la personalitat de Néstor.
Ah, una mica gelós.
Sí, una mica bastant. Segons Zubic, en una ocasió, explica. Fue una fiesta en el boxing. Que el boxing és el club de Río Gallegos, el club d'alta societat. Cuando Cristina salió a bailar con un militar buen mozo,
uy,
del más alto rango del regimiento de Río Gallego, y Néstor se volvió loco. Sin reparar en los cientos de miradas que se posaban sobre ellos, la tomó del brazo, la sacó por la fuerza del salón del primer piso, la arrastró escalera abajo a los gritos. Fue un escándalo, con insulto a vista de media ciudad, loco.
La va arrencar pel braç i la va tirar avall per les escales.
Sí, senyor.
Sí, és molt maco.
En el ball, això, com si fos el círculo equestre.
Sí, que no és que fessin... És igual.
La veritat és que sempre va haver rumors de que si ell la maltractava, no la maltractava, perquè era un matrimoni una mica complicat. Això no està demostrat. Però segons el llibre El Origen, diu, jo estava sentada en el living... mirando la televisión.
¿Por qué lo digo yo?
Aquesta noia
Zubik. La Zubik.
Sí. Hasta que de golpe empecé a escuchar gritos que provenían de la habitación y ruido de objetos que caían, como si los estuvieran tirando al piso, estrellándolos contra las paredes. Eran ellos dos que se tiraban cosas, adornos, platos, muebles, y se insultaban sin percatarse...
Y aleshores va arribar Magneto i ho va moure tot, una altra vegada.
Sin percatarse de mi presencia en la habitación de al lado. Yo no estaba acostumbrado a situaciones de tanta violencia. Y es que el matrimonio Kirchner... molt aviat es va convertir en un matrimoni de conveniència. És a dir, Néstor, en Rudy, i diu, què és Rudy? Rudy és el seu coldo particular. Amb Rudy sortia a beure, Rudy li aconseguia noies, li feia de xofer...
Sí que té nom de... No? Com sí. Llama Rudy.
I és un tio que gairebé...
Que tira un triple.
I era un tio ignorant que va acabar dirigint no sé quants diaris a Río Gallegos. I aquest, que era el xofer, es va fer... milionari amb les concessions que li va donar Néstor, ràdios, diaris, com va acabar en el món del periodisme, com era lògic. Però bueno, aquests, o sea, Néstor i Cristina feien vida a part. Rudy anava a buscar pel matí a una senyoreta que era l'amant de Néstor, pel matí, a les 7 del matí, i la portava a casa, així que marxava Cristina.
O sigui, hi havia una mica de...
No treballava, aleshores. Però això dels diners va encara més. En seu judicial, Claudio Uberti va dir: esa fue la primera vez que me acerqué al despacho presidencial en diciembre de 2003. Al rato salió de Bildo, puteando, y me dijo: el presidente no va a firmar los contratos ni en pedo, porque vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita con la gente que no los va a firmar. No los va a firmar ni en pedo, te va a hacer cagar. Tenés que llamar a los empresarios y decirles que pongan. Te van a llorar, pero vos decís que pongan. Porque si no, el presidente no va a firmar. Si no, no renuncia. Ya viste cómo es el malo. el malo és com els seus col·laboradors li deien a Kirchner.
A Kirchner?
Sí, el malo.
Era el mal nom.
Sí, quan li portaven... L'escena és que hi ha un tio que porta els suborns, les mordides que paguen els empresaris, i no li semblen prou bé, i ell diu que no els hi signen les concessions.
I a fer punyetes.
I dius, pídeles más, porque si no te va a hacer cagar al pedo. També explica que la primera vez me hizo entregar el maletín completo con birome y todo.
Es birome.
Un boli.
Y me dijo, me tenés que entregar más. Acordate, si no te voy a hacer cagar.
Prou.
Siempre que llevaba una recaudación me preguntaba si eran euros o dólares. En una ocasión le llevé paquetes de pesos, euros y dólares. Agarró los pesos a patada y los tiró por la ventana. Kirchner era un suplicio.
Sí, a més, resulta que era bastant violent. Uberti li explica al jutge. Néstor les pegava a sus colaboradores. Segons ell, a una ocasió a l'hotel Westin de Madrid va entrar Rubén Zacarías. I Néstor li diu al seu secretari, que es deia Daniel Muñoz, a este que no cumplió, dale tres.
Què vol dir tres?
Tres cops de puny.
Muñoz le pegó tres puñetazos.
Què? Jo pensava que eren de diners o algo. No.
No.
Este que no cumplió le das tres.
Sí, i a la declaració de Muñoz, de la segona part, diu que li va donar tres punys que van deixar... Tres cops de puny que va deixar Zacarías a terra. Eso le hacemos a los traidores.
Era un sant total.
Wow.
La part còmica, bueno, còmica d'humor negre, ve amb la seva mort. Això, aquestes coses passen.
El què?
A veure... Néstor Kirchner era un home molt gran, molt gran.
Molt gran, molt gran, molt alt.
Molt alt, 1,90 i pico. Ell va morir, i la frase que va sentir Cristina quan va morir el seu marit va ser «El cuerpo no cabe».
No, home, no.
Necessitam un cajón más grande.
No.
Aleshores, el segundo cajón hacia Calafate, que és on havia mort Kirchner. Però Néstor tampoco entrava en ese cajón.
Hòstia.
Entonces, a Fagina, digo, buen homo es al metge del president, buen homo. I demana, diu, això jo el fico aquí en el cajón.
Surteu de la petició.
Deixeu-me sol, home.
No.
Sí.
No.
I va trucar Daniel Sancho.
No, què vol dir? Jo lo meto dentro.
Va agafar el cos de Kirchner, li va trencar els ossos.
Oh!
I aleshores,
sí, va entrar.
I ara, ves como cabía, hostia, ves como cabía.
Ai.
No va patir, eh? Estava ja mort.
Sí, també sembla... De fet, tampoc li va afectar molt a la seva dona, perquè Cristina, quan va arribar davant del cos, amb el taüt del seu marit, li va dir...
En aquest?
En el cos del seu marit, ara, inert. A la caixa,
sí.
Les últimes paraules d'acomiadament de Cristina a Néstor va ser... Hijo de mil putas. Me dejas sola con este quilombo, ¿no?
Hosti, quin comiat.
És l'amor.
Ai, senyor, sí, és amor profund. En fi, avui, 11 i 26 minuts, el president de l'Argentina entre l'any 2003 i 2007, Néstor Carlos Kirchner, el marit de Cristina Fernández de Kirchner
i germà d'Alicia Kirchner. No oblidem-ho tampoc.
Ai,
i amic de Magneto.
Sí, de Falcato, de no sé com es diuen, Honorato.
De Lobezno.
Santi Jiménez, mal com otro, que vagi bé.
Adéu.
Viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.